Bona tarda a tothom i benvinguts un dilluns més a InfoSport, el programa de Ripollet Ràdio en el que repassem cada setmana l'actualitat esportiva de Ripollet. Avui tenim un programa carregat amb les cròniques, entrevistes i resums dels partits disputats aquest cap de setmana pels clubs de Ripollet. Així que no us fem esperar més i comencem. Com cada setmana comencem amb els resultats, per això tenim a la nostra companya, la Mèriam Lara. Hola Mèriam, bona tarda.
Bona tarda, Brian.
Comencem pel futbol, segona catalana.
Dinàmic Batlló Esportiu 0, Ripollet Club Futbol 0. Segon empat fora de casa que no deixa els del Ripollet sumar la seva sisena victòria de la temporada. Baixa a la posició d'ascens després d'estar 3 setmanes a la primera posició, que ara la manté l'Unificació Llefià, empatats a punts amb els ripolletencs.
Tercera catalana.
Escuela Futbol va ser Ripollet 2, Pajaril 3. Derbi ripolletenc al camp de l'Industrial que es decanta pel Pajaril, a falta de 20 minuts del final. L'Escuela va iniciar el marcador amb un gol de Juan Antonio al minut 35. Pocs minuts després, el Pajaril va igualar el resultat amb un gol d'Ismael Chamón, qui també va avançar el seu equip al minut 48. Juan Antonio va igualar el partit de penal i Carlos Grillo el va desempatar també de penal.
Quarta catalana.
Camp Mas Ripollet 0-1, Associació Catalana per l'Amistat 1. Un altre partit al camp de l'Industrial que va acabar en empat. Malgrat que els ripolletencs es van avançar en el marcador a finals de la primera part amb un gol d'Àngel Vera, els visitants van empatar-ho al final del partit.
Anem cap al futbol femení, segona divisió.
Es suspèn el partit a l'Escuela Futbol Base Ripollet contra el femení Manu Lanzarote Club de Futbol. Ripollet Club Futbol 4, Unió Esportiva Rubí 9. Les ripolletenques segueixen amb la seva mala ratxa. Encara que Iris va sumar el primer gol del partit, les visitants van remuntar el partit fins posar-se 1-5 al final de la primera part. Les locals van intentar igualar-ho amb dos gols de Judit i Kàtia, però les visitants no les van deixar. Finalment, l'últim gol el va ficar Iris.
Canviant de futbol, futbol sala, segona divisió B nacional.
Cover Premià de Mar Club Futbol Sala 7, Futbol Sala Ripollet 9. Tercera victòria que suma el Ripollet en aquesta nova temporada. L'equip es manté en una bona posició, l'octava, en una categoria nova i difícil de competir.
Tercera divisió nacional.
Futbol Sala Ripollet B 6, Club Futbol Sala Segarra 9. Amb un equip de mitja taula, el segon equip del Ripollet perd amb una diferència de 3 gols i es manté amb la penúltima posició de la classificació.
Tercera divisió catalana.
Franciscans Sabadell 1, Can Mas Futsal 1. Tot el partit es resumeix en els primers minuts d'aquest. El Can Mas va iniciar el marcador amb un gol al minut 3 per Carlos Alberto. Ràpidament, en el minut 4, l'equip local va igualar el partit. Primer empat de la temporada per tots dos equips.
El futbol sala femení, Lliga Divisió d'Honor.
Futbol sala Ripollet 7, Sant Cugat Riudellots 3. Les ripolletenques volen estar en la part alta de la taula i no deixen perdre cap oportunitat. A falta d'un partit no jugat, es posicionen cinquenes, ara per damunt del Sant Cugat. Gols de Lali, Marta, Rocío, Carolina, Marta Colomer i Gemma.
Camiant d'esport, tenis taula, primera nacional masculina.
Club tenis taula Ripollet 4, Club tenis taula Terrassa 2. Miquel Arnau va guanyar els 4 partits que va jugar contra el Terrassa. En canvi, Julio Andrade va caure en 2 dels 4 partits disputats. Raúl Porta va guanyar tots 2 partits i Martí Berenguer va sumar 2 derrotes més. Amb aquests resultats es mantenen a la primera posició, en fase d'ascens.
Handbol, tercera catalana preferent.
Handbol esportiu Castelldefels 35, Club Handbol Ripollet 41. El darrer dissabte, el primer equip d'handbol Ripollet va tornar a casa sumant una victòria a la nova categoria que s'enfronten aquest any. Amb aquest bon partit dels ripolletencs es posicionen 600 igualats amb els cinquens, el Joventut Handbol Mataró C.
Canviem al bàsquet, primera catalana.
Club Bàsquet Ripollet 94, Club Bàsquet Valls Nutrion Internacional 65. Els blaus van sumar una victòria més en aquesta categoria on ara mateix l'equip està a la tercera posició, a una victòria de la Sagrada Família Claro i a 2 del Badalonès.
Tercera catalana.
Club Bàsquet Ripollet B 58, Bellesport 72. Tercera derrota consecutiva que el segon equip del Ripollet s'emporta cap a casa. Posicionats a mitja taula, només sumen 2 victòries en 6 partits jugats.
Territorial.
Club Bàsquet Ripollet C 71, Martorelles A 45. Amb un partit menys que la resta, el tercer sènior del Ripollet suma la seva tercera victòria de quatre disputades i puja un esglaó, posicionant-se vuitè.
Seguim en la mateixa categoria.
Club Bàsquet Gassó de Ripollet 29, Martorelles 45. El Gassó suma la seva cinquena derrota en 5 jornades i es manté a la dotzena posició. L'equip no acaba d'arrencar territorial.
Tercera catalana femenina.
Manyanet Sant Andreu 49, Club Bàsquet Ripollet 72. Les noies del Ripollet tornen a guanyar i se'n van del camp del Manyanet amb bones sensacions a la pista, pujant cap a l'11è esglaó.
A la mateixa categoria.
Club Bàsquet Femení Gassó Ripollet 54, Escolapis Sarrià 48. Segona victòria de les del Gassó, que comencen a pujar posicions a tercera catalana.
I per últim tenim el hoquei, segona catalana.
Club Hoquei Ripollet 3, Club Patinatge Congrés 6. Els ripolletens tornen a perdre un partit a segona catalana. Suma 4 derrotes en 5 partits disputats. Es posicionen 200 a la classificació.
Fins aquí els resultats i ja començarem el programa amb les cròniques, les entrevistes, com he dit abans. Anem cap al futbol. Cara i creu.
Cara i creu.
Aquesta setmana hem tingut el derbi de futbol, l'escola futbol base de Pajarell, per això, per analitzar el partit, tinc aquí els meus dos companys, el Marc Mata. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Brian.
I el Manuel Barón. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Brian.
Bueno, comentarme cómo fue el partido. Victoria ajustada del Pajarell 2-3.
Doncs sí, Brian, segona derrota de l'escola i sisena victòria del Pajarell d'aquesta temporada. Aquest cap de setmana hem tingut derbi a casa entre dos equips locals. Va estar entre l'escola i el Pajarell, setè i quart a la classificació respectivament. L'escola va perdre contra el Pajarell per 2-3, en el que va ser un partit amb molta expectació a la grada de l'Industrial i que va ser molt lluitat al terreny de joc per amb dos equips, però que només un va aconseguir la victòria tot i passar molts nervis. La primera part va ser una part molt intensa perquè cap dels dos aconseguia marcar gol. Els 10 minuts del maig van haver dues targetes grogues pel Pajarell per protestar a l'àrbitre reiteradament. Les ocasions de gol i jugades de perill es van anar alternant en les dues àrees. Així van haver oportunitats per a l'escola, però l'àrbitre va xiular fora de lloc, on ve el Pajarell amb un xut de falta directa que va sortir fregant el travesser i les dues aturades d'en Gordillo de l'escola entre els minuts 24 i 26. Com ja he dit, va ser un partit molt intens. En el minut 31 vam veure com Raúl Vadillo, jugador de l'escola, va abandonar el partit lesionat per una falta que li van fer, i 4 minuts després, en el minut 35, Juan Antonio García va marcar el primer gol local en una sortida d'Israel poc afortunada. L'alegria local va durar poc perquè 4 minuts després va arribar el primer gol del Pajarell en una jugada en la que Ángel penja una pilota a l'àrea i l'Ismael Chamón deixa enrere el seu marcatge i a Gordillo a terra, el que va permetre marcar a plaer. La primera part va acabar amb el marcador 1-1, en què era un emocionant partit.
Y bueno, Brian, la segunda parte continuó siendo muy luchada por los dos equipos. ¿Sí? La escuela con su defensa en zona y el Pajarell presionando al rival en su campo y jugando al contraataque. Este meritorio esfuerzo físico le llevó en 2 minutos a ponerse por delante en el marcador. Una jugada que se iniciaba en un saque de banda, elaborada por un lanzamiento de Grillo, enviando el balón a Ismael, que repetía la misma jugada del primer gol, marchándose de su defensor y dejando en el suelo al meta Gordillo para marcar a placer el 1-2. Pero nuevamente la alegría duraría poco también en el equipo que dirige Javier, ya que en 2 minutos una jugada dentro del área del Pajarell es castigada con pena máxima, la cual ejecutaría Juan Antonio y transformaría en gol para su equipo, poniendo nuevamente el empate 2-2. En el minuto 59 el equipo de la escuela está a punto de volverse a adelantar en el marcador, tras un lanzamiento de libre directo en una falta lanzada por Juan Antonio, que se estrellaba en la escuadra y el meta Israel desviaba a córner. En el minuto 65, los jugadores de la escuela derriban a Quique en el área que ellos defendían y el colegiado no duda en castigar con un nuevo penalti, este para el Pajaril, que ejecutaría Grillo y transformaría 3 minutos más tarde en el 2-3 a favor de su equipo. En el minuto 73 nacía una hermosa jugada que iniciaría Ángel, Arnold y Quique en un contraataque muy rápido desde el centro del campo y en el que Quique centraría al área donde Minuesa remataría a punto de marcar el cuarto, pero el balón fue desviado por un defensor de la escuela a córner. A pesar de toda la insistencia que pusieron ambos equipos hasta el pitido final, el marcador ya no se movió más y el Pajaril salió victorioso en este derbi.
¿A quién tenemos la entrevista por lo que respecta al Pajaril?
Por parte del Pajaril tenemos a Javier Varela, el míster, el entrenador, y a Ismael, jugador del Pajaril, autor de los 2 goles.
Nosotros, a Isma y a míster Javier. Míster, tenemos 3 puntos más, ha sido un partido complicado.
Ha sido un partido complicadísimo, un derbi siempre es complicado. Y más cuando juegas contra un equipo que tiene jugadores que han jugado en categorías muy altas, saben hacerlo, es un equipo bien plantado, son duros, son veteranos, es muy complicado. Además este campo nos beneficia a los dos porque somos los dos de este campo, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos estado muy bien, seguimos nuestra línea cada semana, hacemos 3 puntos cada semana, que es nuestra importancia, el derbi era lo de menos, sino ganar el partido y conseguir estar arriba, que es lo que queremos.
Lo bueno que estoy viendo en el equipo del Pajaril es que las presiones, o sea, la presión, el contraataque, o sea, está dando efectividad, ¿no?
Sí, a ver, nuestro juego se basa en 2 aspectos muy, muy básicos, que son en la presión, en el robo de balón y en la velocidad en el juego cuando lo tenemos. Entonces, claro, proponemos una intensidad física muy importante, que los rivales en la segunda parte mediada aproximadamente empiezan a notar su flaqueza porque corren mucho detrás del balón.
A pesar de haber empezado con el marcador en contra, le hemos dado la vuelta.
Sí, 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 el Pajaril no se muere nunca. El Pajaril para acabar con él hay que trabajar muchísimo. El Pajaril le encaja un gol y el Pajaril sigue trabajando. Y es la actitud que tiene este equipo. Por eso es un equipo que está arriba por eso, por las ganas y por la actitud que le pone a los partidos. Nunca baja los brazos.
Lo bueno que tenemos, Isma, es que la delantera, o sea, infalible. Tanto Mino, tú, cualquiera, Blanco.
Sí, todos los jugadores tenemos una gran calidad. Individualmente somos muy buenos todos y cualquiera, no hay titulares ni banquillos, aquí todos somos titulares. Somos 25 personas, 25 titulares y cualquiera que juegue lo hace bien siempre.
Los 2 goles, 2 copias. Te has ido de tu marcador, te has quedado solo delante del portero, lo has dejado en el suelo,
para adentro. Bien, muy bien. Hoy he tenido suerte, otras veces a lo mejor no entra y hoy he tenido la efectividad 2-1 y contento.
¿Contento? ¿Un tercero o no?
Ha faltado, lo he tenido ahí, pero bueno, el siguiente partido se intentará.
Muchas gracias.
Gracias.
Per part de l'escola vam poder parlar amb David Hernández, jugador, que ens va valorar el partit i ens va parlar de com afronten el partit contra el Mirasol.
Habéis jugado contra un equipo que va cuarto, también de Ripollet. ¿Qué os ha parecido? Porque habéis sumado un segundo partido perdido.
Bueno, hemos jugado contra un buen equipo, un gran equipo que empieza, la base suya la tiene atrás, muy fuerte físicamente y luego arriba pues tiene jugadores con habilidad. Era un partido difícil e importante, los dos equipos, como has dicho, de casa, podía ganar cualquiera de los dos. Han ganado ellos, felicitarles y ya está.
Os habéis enfrentado, como habéis dicho, a un equipo muy bueno que va cuarto, va más que vosotros, que vais séptimo.
Sí, bueno, el comienzo fue bueno, pero nos hemos dejado los 2 últimos partidos, nos hemos dejado unos puntos importantes, pero bueno, la liga es muy larga y hay que pensar que esto no ha acabado todavía, siempre se puede recuperar.
Hasta el minuto 35 no habéis podido meter el primer gol, ¿qué os ha parecido?
Bueno, al principio creo que el equipo ha salido un poquito a estar bien colocado en el campo y a ver cómo salía el equipo contrario. A raíz del gol el equipo ha cogido confianza, se ha echado arriba, pero bueno, en una jugada con jugadores como los que tiene arriba, con la calidad que tiene el Pajaril, una jugada te empatan el partido y tienes que volver a empezar.
Y un partido intenso.
Sí, sí, bueno, esto es lo bonito de estos partidos, que la intensidad que hay y bueno, y que se quede solo en el campo esa intensidad.
La semana pasada jugasteis contra el Candeu, al que empatasteis. ¿Cómo fue el partido?
Bueno, fue un partido que a mi manera de ver nos lo tenemos que haber llevado para casa, pero lo que pasa, cometes fallos que no los puedes cometer y los equipos no perdonan en esta categoría.
La semana que viene os enfrentáis al Mirasol. ¿Cómo afrontáis ese partido?
Bueno, con ganas, con ilusión, queremos resarcirnos de esta semana. Y yo creo que la semana que viene nos llevamos los 3 puntos seguro.
Pues muchas gracias y suerte en el próximo partido.
Muchas gracias.
També vam parlar amb Guillermo Andrés, entrenador de l'escola, que també ens va valorar el partit.
Buenas tardes.
Hola.
No habéis podido ganarle al Pajaril, un equipo cuarto en la clasificación. ¿Cómo ha sido el partido?
Bueno, el partido ha sido muy bonito, lo esperábamos ya, iba a ser duro, no se iban a venir a apretar arriba, de hecho lo han hecho. La primera parte yo creo que, bueno, creo que ha sido nuestra, pero la segunda ha sido muy superior a nosotros y, bueno, y en el resultado está la clave y ya está.
¿Sumáis dos partidos perdidos?
Sí, bueno, dos partidos perdidos, es la octava jornada, queda mucho aún. El año pasado a esta altura teníamos, me parece, 3 puntos y mira cómo acabamos. Y bueno, a seguir trabajando y a esperar al Mirasol, que viene la semana que viene.
¿Y con ganas de subir?
Sí, hombre, evidentemente que siempre tenemos ganas de subir. Esperaremos un buen resultado para coger otra vez los ánimos y estar arriba, que pretendemos estar ahí. Y estoy seguro que vamos a estar.
Supongo que ha sido más intenso hasta el minuto 35 que habéis metido el primer gol.
Sí, bueno, a ver, el partido, ya te digo, la primera parte yo creo que ha sido nuestra. Ellos nos venían a apretar, pero bueno, nosotros estábamos frescos, sabíamos bien lo que teníamos que hacer. Nos hemos encontrado ahí con el gol, un gol muy bonito. Y bueno, la lástima es que nos han empatado pronto. Pero que, ya te digo, la segunda parte yo creo que ha sido la clave. Ellos han estado físicamente mejor que nosotros y creo que bueno, que ha sido la clave del partido.
¿Cómo fue el partido de la semana pasada contra el Candeu, al que empataste?
Bueno, tuvimos una buena actitud, comenzamos también ganando. Nos empataron también pronto. Y bueno, otro equipo que aprieta mucho y de hecho una jugada aislada, fallo nuestro también, como siempre, y cogió y bueno, desde medio campo engatilló, imparable, vamos, imparable.
Pues muchas gracias y suerte en el próximo partido contra el Mirasol.
Venga, a vosotros.
Deixem aquí l'anàlisi d'aquest derbi de Ripollet. Gràcies, Manuel, gràcies, Marc.
De res. Hasta luego, Brian.
Continuem.
L'equip de la setmana.
I anem canviant de futbol, anem al futbol sala Ripollet femení, que ha guanyat aquest cap de setmana. Per això tenim el nostre company, l'Òscar Torrico. Hola, Òscar, bona tarda.
Bona tarda. El futbol sala Ripollet femení manté la bona línia en aquest inici de temporada. Dissabte va sumar una nova victòria a casa contra un rival de la part alta de la classificació, l'Escola Pia, per 7-3. Tot i el marcador final, el rival no ho va posar gens fàcil, però les noies d'Ivan Beas van estar encertades de cara a porteria en els moments clau del partit. L'Escola Pia va pressionar molt a la primera part i va dificultar el joc ripolletenc, però als 10 minuts l'Ali i Marta Villagrasa ja havien posat el 2-0 al marcador. Les visitants, que buscaven massa els xuts junyans, es van trobar amb el gol afortunat al minut 16, que les ficava de nou al partit. Els xuts rebotaven una jugadora local i la portera no l'aconseguia blocar. Però el Ripollet femení va demostrar que estava ficat al partit i abans del descans Rocío i Carolina tornaven a posar les coses al seu lloc, amb dues jugades individuals molt maques, 4-1 per donar tranquil·litat. Després del descans, l'Escola Pia va sortir amb ganes i va reduir distàncies amb un gol rematat de cap. El partit havia entrat en una fase de descontrol i de jugades ofensives per una i altra part, que en tot cas doncs, era perillós pel devenir de l'equip local. Per això, al minut 30, el tècnic ripolletenc va demanar temps mort. En els 5 minuts següents, el Ripollet va sentenciar amb 3 nou gols, per tant aquest temps mort doncs, va anar molt bé. Dos gols de Marta Colomer i un de Rocío, la seva segona diana en el partit, amb un xut potent des de lluny. Amb la victòria ja tancada, l'Escola Pia va maquillar el marcador amb el tercer gol de Gemma, que va marcar tots tres de l'equip visitant. I la parada de la portera visitant a un llançament de penal de Sonia Blanco, que havia buscat el gol amb insistència al partit, però es va quedar sense marcar, doncs va evitar que el Ripollet pogués fer més gols. Així, el partit es va tancar amb un 7-3, la major golejada del futbol sala Ripollet femení aquesta temporada. Vam poder parlar amb Rocío Arbona, que va aconseguir el seu primer doblet amb l'equip, el que ha arribat aquesta temporada. Bueno, Rocío, pese a que este resultado de 7-3, el partido ellas no os lo han puesto fácil.
No nos lo han puesto fácil porque cuelgan muchos balones arriba y hay que estar muy atento por eso.
¿Se han resistido bastante, sobre todo en la primera mitad, ellas?
Bueno, yo creo que la primera mitad lo hemos hecho bastante bien. Nos hemos puesto por delante en el marcador 2-0 y entonces ese momento, yo creo que la primera parte mejor, la segunda yo creo que a nosotros nos ha costado más porque ha sido más correcalles y a nosotras no nos interesaba esto.
En la primera mitad, después de ese 2-0, venía el 2-1 y ahí ellas presionaban bastante arriba. ¿Cómo lo habéis superado esos minutos?
El 2-1 yo creo que nos ha puesto un poco nerviosas porque, bueno, siempre te marcan y ya parece que se vayan a venir arriba, pero a nivel de presión yo no he sentido que nos presionaran mucho.
Al final, pues estos dos goles en los últimos minutos de la primera parte os han ido muy bien, ¿no?
Sí, nos han ido muy bien para sentenciar y para tranquilizarnos ya y jugar más relajadas.
Porque la verdad es que ellas han chutado mucho, han tenido ocasiones, pero vosotros habéis sabido aprovechar mucho mejor las oportunidades.
Sí, yo creo que nosotros jugábamos mucho mejor con balón y ellas han tenido oportunidades, pero es que chutaban de un campo al otro y es más difícil marcar.
Y lo han intentado mucho con chutes muy largos a la portera para ver si fallaba y os habéis mostrado bastante, bastante seguras siempre.
Sí, juegan a marcar de vaselina y a marcar de cabeza y como no es lo más habitual en fútbol sala, pues tienes que estar más atento por eso.
Un buen inicio de temporada, ¿no? Solo se ha perdido un partido de los 5 primeros, es un buen inicio. El equipo se está ensamblando bien, pese a las novedades.
Sí, sí, somos 4, bueno, yo me incluyo, somos 5 jugadoras nuevas y a pesar de eso estamos, bueno, nos hemos compaginado muy bien y estamos teniendo buenos resultados.
En casa, la segunda victoria seguida, es importante, sobre todo los partidos en casa, sacarlos adelante. Además es la segunda victoria contra un equipo de la parte de arriba, la última semana contra el Sabadell, ahora contra el Escolapía. Estáis dando buenos resultados en casa.
Sí, sí, en casa se nos da bien. Bueno, hubo un partido que empatamos y que lo hicimos bastante mal, pero bien, estamos teniendo buenos resultados y tener a la afición pues siempre ayuda.
Muy bien, pues muchas gracias y suerte.
Gracias a ti.
Amb aquesta victòria, el Ripollet manté la imbatibilitat a casa i se situa a 4 punts del nou líder, el Teià, però amb un partit menys, ja que té un duel pendent contra l'Esparreguera. L'equip, tot i les 5 noves incorporacions, es mostra molt compenetrat i dona molt bones sensacions, la veritat. Dissabte ho haurà de refrendar a la pista de l'Hospitalet, que ha perdut els seus 3 partits com a local.
Gràcies, Òscar, i canviem un altre cop.
Futbol, futbol, futbol.
Anem cap al Club Futbol Ripollet. Per això tenim el meu company Jordi Soteras. Jordi, bona tarda.
Hola, què tal? Què tal, Brian? Bueno,
com ha anat aquesta setmana?
Pues, bueno, el Ripollet empatat. De totes maneres, que ja comentem cada setmana que és un grup difícil, un grup on perdrà i guanyarà partits tothom, i llavors, sí. Bueno, de fet segueixen primers. El Ripollet està primer, empatat a punts, té 17 punts. Bueno, pues és el que diem cada setmana. És una lliga que anirà transcorrent, guanyar, empatar, perdent partits, i això ho farà tothom. I en aquesta lluita, doncs el que tingui més sort, el que hi vagi més, el que sobre, jo crec fonamentalment que serà sort, perquè és un grup molt igualat, on es poden donar resultats de tot tipus. En el cas d'aquest diumenge, amb resultat d'empat a zero, jugant a fora, a casa d'un equip que va a la cua, que tenia 2 punts i en va sumar una i més, 3, vull dir, amb molta diferència de punts, i com veiem, pues, la feina que tens per guanyar el partit. Partit que és que has pogut guanyar, perquè el Ripollet va tenir fins a 9 ocasions de gol, va fer 2 creuetes, 2 pals, sí? Al contrari, es va quedar el Dinàmic Vallós, va quedar amb 10 jugadors, sí. 2 o 3 minuts abans d'acabar la primera part, i ni així es va poder guanyar el partit, eh? Vull dir, amb superioritat numèrica, amb un equip que va a dalt dels últims, però bueno, és el que diem, no? En aquí la sort i, bueno, i el persistir i el anar-hi, pues, farà que l'equip pugui anar millor. Al final ells també van tenir les seves oportunitats al contraatac, curiosament, no? Sí. Perquè al final el partit durarà 90 minuts i l'equip contrari, per dolent que sigui, sempre en tindrà una o dues, i en aquest cas ho hagués pogut tenir. Jo el que sí que volia comentar és, jo veig el Carlos Mellado, que va tornar a ser en un estat de nou amb targeta groga després de les dues expulsions de fa dos setmanes, que li van suposar la vermella i s'ha expulsat pràcticament després de sortir. Jo trobo que aquest jugador, juga d'una manera... És un jugador experimentat, és un jugador de 30 anys que ha jugat amb equips coneguts i tal, i és un jugador que juga molt tens i això fa que el seu rendiment no sigui bo. I realment, quan tu ets capaç de jugar més tranquil, quan tu jugues controlant el que passa en el joc, millores molt les prestacions. Jo, des d'aquí, t'aconsello que jugui molt més tranquil, sobretot un jugador experimentat i de més, que jugui tranquil, que no el poden expulsar, va a jugar i amb 30 anys el que ha de fer, i experimentat i que ha jugat a bons equips, és jugar tranquil i donar el que pot, que segur que és molt més si juga tranquil.
Pel bé, pel seu bé i pel bé...
Sí, sobretot pel seu bé i evidentment de l'equip, pel primer ell,
clar.
Que s'ho passarà millor, perquè al final el que té és per disfrutar, no, el joc.
Doncs tenim connexió telefònica amb Lalo. Lalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Gonzalo. Gonzalo, Lalo, Li diuen, el seu nom de guerra és Lalo. De fet, com dèiem, bueno, ens explicaràs una miqueta tu el partit, oi? Les teves sensacions, que et va semblar amb un equip pues, que anava molt a baix, que veu tenir moltíssimes ocasions. Fes-ne 5 cèntims del que va passar ahir en el camp.
Bé, bàsicament jo crec que el partit, si es veu o si es pogués veure en vídeo, és un partit que l'equip podia haver guanyat tranquil·lament, no et dic amb una golejada escandalosa, però 0-2, 0-3 hagués sigut ben normal. Un partit que tu la primera part la domines de dalt a baix, que ells no arriben en quasi cap oportunitat, gairebé en els 90 minuts, deixant de banda la segona part, que van tenir un parell de contres i una potser clara, jo et diria que nosaltres vam tenir tranquil·lament 8 o 9 molt clares, i molt clares estem parlant d'uns contra un, de dos xuts que van anar a l'escaire, un de Mellado boníssim en una falta a la frontal, i un de Cheyman, la típica jugada que es fica al centre des de l'extrem esquerre. Jo parlaria una mica de manca de punteria. Tota la que hem tingut en aquests 7 primers partits de Lliga, perquè som un dels equips més golejadors de la Lliga, ens va faltar ahir. Bàsicament sí, això.
Què creus que li falta a l'equip per resoldre aquestes ocasions? Sobretot amb rivals fluixos, no?
Jo crec que és una mica... No et parlaria de manca de sort i tampoc et parlaria de que és una cosa que s'hagi d'entrenar. És a dir, això és, jo crec que una mica en el tema de les ratxes. És a dir, el partit contra el Carmel es guanya 1-5. El partit, és a dir, si tu agafes la mitjana de gols de l'equip, estem parlant d'un equip, a Ripollet, que està en una mitjana de 2 o 3 gols per partit. Que ha baixat ara, sí, perquè veníem de guanyar 3-1 al Canyelles, 1-3 a Cirera, 1-5 al Carmel, clar...
Sí, sí, contra equips complicats, a més, que no són equips fàcils, no?
No, és a dir, el camp del Carmel, deixant de banda que era un equip que no estava en bona dinàmica, és un camp molt petit, és un camp que el nostre tipus de futbol
no?
Que volem desenvolupar no és el millor... I ens vam saber adaptar molt bé. Una de les coses que ens diu molt el David és que hem de ser un equip camaleònic, i jo crec que, és a dir, que s'adapti a les circumstàncies del joc.
Sí,
jo crec que en aquest aspecte som prou bons dins de la categoria.
Sí, tu em deies abans, dius, home, és que hi ha coses que no s'entrenen. Jo ara fa temps que no us veig entrenar, qualsevol dia m'hi passaré tant el dimarts com el dijous a veure com entreneu, però sí que és veritat que, i n'estic convençut, de que quan es fan exercicis amb finalització, amb tira a porta, és sumament important, i no sé què penses tu d'això, de fer gol, no? És dir, en els entrenos fer gol, perquè si en els entrenos no faig gol i la pilota se me'n va 10 metres o xuto com em don la gana o la pilota se'n va a fer punyetes, això realment després en el partit, que amb un adversari que t'ho dificulta, és molt més difícil, no?
Això és importantíssim. Això que dius... el que dèiem abans de que la punteria no s'entrena, sí que és veritat,
sí,
però el fet d'entrenar bé, d'acabar sobretot... David ens insisteix moltíssim en el tema de finalitzar molt les jugades, i a vegades pequem d'això. Jo mateix vaig tenir una oportunitat a frontal i em vaig liar a fer retallades i coses d'aquestes que no tocaven, i ens passa a vegades això. Però sí que és molt important el tema de entrenar molt el que és acabar la jugada.
Sí, acabar-la.
A vegades sí que ens falla, però bé, jo crec que ahir va ser, com ho diria jo,
com un accident dins del temps de punteria, perquè ja et dic, Mellado, Chema, Borja...
Tu mateix. Héctor,
jo mateix, en un partit normal, ja et dic, és un partit que acaba guanyant.
Sí, que haguéssiu guanyat tranquil·lament bé, clar. Bueno,
sí.
Bueno.
Són partits que, mira...
Sí, sí, es donen així i ja està, no? Sí, sí.
Sí, però, sí. No cal donar-li més voltes.
No, en absolut. No, a més, hòstia, treballeu i jugueu a tope, aneu a tota castanya, i jo crec massa, no? I quan vas molt revolucionat, evidentment les coses no s'acaben de fer bé, no? És allò que comentàvem abans, d'un ritme per atacar i un per defensar, no?
Efectivament. Jo el que crec que és més important és que som un equip... I això ho parlava un dia amb companys meus dins de la plantilla després de l'empat a l'últim minut contra el Sarrià. Crec que som un equip amb una fe que no s'acaba mai, és a dir, està infinita, i malgrat els dos diguéssim mals resultats, que sí que són mals resultats, però segueixes sumant i segueixes
i tant,
ser líder.
I tant que sí.
Jo crec que és un equip que té molta fe. I, de fet, crec que feia molts anys que el Ripollet no començava també una lliga.
No, i a més, us hi poseu al 100%, home. És a dir, aquí sí que no es pot criticar absolutament res. Em sembla que se'ns acaba el temps i el meu company
sí,
Brian...
Home, sobretot el que estàveu parlant abans del xuts a porteria, als entrenaments, ja és més un tema de confiança, que si, encara que no sigui el mateix als entrenaments, als partits oficials, si tu fas gols als entrenaments... Potser tens més confiança als partits oficials, no?
Sí. Això està claríssim. Però al final, un dels exemples paradigmàtics d'això de confiança i que hi havia cunyeta dins del vestidor i parlàvem i tal, era el de Javi, que per exemple Javi, els dos últims partits que havia realitzat, tant contra Catalunya com contra Sarrià, per mi va fer un treball impecable.
Sí,
impecable.
No, I
encara que sigui un nou, doncs mira, encara per A o per B, encara no ha marcat.
Sí,
però
bueno.
Hem sumat entre Héctor, el propi Mellado, Chema, sobretot...
No, n'heu fet una pila, de fet. Bueno, de fet, hi ha un concepte molt fàcil per acabar, que és que al final, en moltes ocasions, el gol és un passe a l'espai, no? Un passe en aquell forat que veus, no? Que a vegades et compliques carregant la cama excessivament, quan a vegades no, la puntera, pam, toques i ja està, és aquell passe que no és un passe, va dins.
És velocitat d'execució,
Sí. És aquella reacció, pam, ja està, i veure-ho.
Una de les reaccions, crec jo, instintives del davanter de bo, del que és un home d'àrea, i amb això podríem agafar, per exemple, a Chema, que és l'exemple paradigmàtic, és deixar-te emportar per l'instint. És a dir, si em cau a cama esquerra, doncs li dono amb
l'esquerra.
Li foto
i exactament.
I ja està.
Molt bé, s'acaba el temps i el Brian ja m'estira de les orelles, Gonzalo. Que tingueu tots molta sort, com sempre, com cada dilluns, endavant i a mirar d'estar el més a dalt possible i, sobretot, a disfrutar, xavals.
Moltes gràcies, Jordi.
De res,
Gonzalo.
De res,
Gonzalo. Vinga,
que
adéu,
vagi bé.
Bona tarda. Adéu, gràcies.
Adéu. Gràcies, Jordi.
De res, Brian.
Anem cap al tenis taula.
Tenis taula, tenis taula, tenis taula.
Aquesta setmana el Club Tenis Taula Ripollet, parlem del masculí, ha guanyat 4-2 davant el Terrassa. Continua una trajectòria impecable, 4 partits amb 4 victòries. Aquest cop, com he dit abans, 4-2. El primer punt fet per Miquel Arnau amb un 3-0, clar. Igualment ha sigut el seu segon punt, el quart de l'equip, amb 3-0. El Raül també ha guanyat 3-1. I el Julio ha disputat 2 punts, una derrota, una victòria, i hem pogut assistir al debut de Martí Berenguer a la categoria, que va perdre el 6-6 definitiu punt, que ja no es jugava res en quant a punts, 1-3, i continua la ratxa del Ripollet en definitiva. La propera jornada, recordem, jornada 5, el 8 de novembre de a les 5 de la tarda, aquest cop fora de casa, a domicili, davant el Vic. I aquesta setmana hem pogut entrevistar a un dels jugadors del Ripollet, el que fins ara no l'hem tingut, el Julio Andrade, que ens ha analitzat el partit. Este fin de setmana, victòria en casa 4-2 contra els amics Terrassa. Cuéntanos, ¿cómo fue el partido?
Bueno, un partido que en priori se esperaba muy igualado, pero al final no lo fue. Ganamos con bastante autoridad. Incluso pudo jugar un partido nuestro cuarto jugador, que ahora va a empezar a jugar bastante más a menudo, a Martí Berengué, y al estar el resultado decidido pudo entrar a jugar.
Bueno, primero, hablando del partido, ya son 4 jornadas disputadas, lleváis 4 victorias, situación ideal, ¿no?
Sí, seguimos con la misma dinámica del año pasado. Estamos jugando muy bien, Raúl tiene más experiencia y Miguel y yo, pues de momento lo estamos haciendo también bien. Y el resultado, pues entonces se está notando que estemos tan arriba en la clasificación.
Quizá el hecho de que Miguel la temporada pasada, regular jugó menos partidos, luego en los playoffs sí que fue vital para vosotros. Este año, desde un principio, ya está participando constantemente en los partidos. ¿Eso lo notáis mucho? ¿Os da más confianza?
Pues es que sí, la verdad es que sí, es que da mucha tranquilidad, porque normalmente es un jugador que siempre gana. Entonces ya empezar los partidos con casi 2 puntos ganados, pues sabes que ya solo tenemos que hacer 2 entre Raúl y yo. Entonces más fácil, la verdad, anímicamente.
Hablabas antes del debut de Martí. Este es el primer punto, primer partido que disputa. ¿Cómo lo viste?
Hombre, pues la verdad es que Martí empieza a tener el nivel de Primera Nacional y entonces poco a poco va a entrar en la dinámica del equipo y al final va a ser un jugador que va a jugar mucho. Entonces, hombre, al principio es una categoría que cuesta. Yo siempre digo que una categoría al menos medio año para situarte y habituarte al nivel que es,
sí,
siempre tardas, pero poco a poco y la verdad es que tiene mucho futuro en esta categoría.
Bueno, después de, ya hablamos en anteriores ocasiones de la marcha de Álvaro, este año juega más Miquel, ha subido Martí.
Sí.
Parece que el ascenso, atendiendo a los demás rivales, ¿crees que va a estar, si no más fácil, más a mano, o va a ser igual de complicado?
Pues va a ser, para mi gusto, más complicado que el año pasado. El año pasado eran 4 o 5 los equipos fuertes, pero es que este año el grupo es muy igualado. De momento pues empieza muy bien. Lo que pasa es que el grupo es muy igualado. Hay un jugador en un equipo, el Turelló, que por ejemplo ese chico ha jugado más de 10 años en Superdivisión, que sería la máxima categoría del tenis de mesa nacional.
Sí.
Y pues, lo podríamos comparar con Miquel, ¿sabes? Un pedazo de jugador. Entonces ganar a este equipo va a ser muy complicado, por ejemplo.
Necesitaréis al mejor Miquel y lo mejor de cada uno de los vuestros.
Exactamente.
El próximo partido ya el 8 de noviembre en la pista del Vic. ¿Qué te esperas?
Hombre, pues el Vic fue nuestro primer rival en la fase de ascenso del año pasado,
sí,
del playoff, o sea que es un equipazo también.
Wow, ¿vale? Les
nosotros
venciste,
lo ganamos,
¿sí?
Los vencimos y espero que pase lo mismo, pero en verdad es un equipazo.
Doncs recordem, proper partit, el 8 de novembre davant el Vic, a domicili. Canviem d'esport, anem cap al bàsquet.
Bàsquet, bàsquet.
Per això tenim un altre cop a la meva companya, la Mèriam Lara. Hola, Mèriam.
Bona tarda.
Com ha anat el bàsquet femení?
Parlem del primer equip femení del Club Bàsquet Ripollet, que s'emporta una nova victòria a la tercera catalana, contra el Manyanet Sant Andreu, amb un resultat final de 49-72. El partit va començar amb un joc ràpid per part de les blaves, encara que les del Manyanet van saber trencar en diverses ocasions la defensa de les ripolletenques. En el segon quart, les ripolletenques van trencar a les locals amb diversos contraatacs i amb una zona que no va facilitar l'atac local, encara que els seus tirs de 6-25 van restar avantatge al marcador. Les blaves van anar-se'n al marcador abans d'acabar la primera part del partit, encara que podrien haver aconseguit una major diferència. A l'entrada de la segona part, les del Ripollet van seguir corrent fent fàcil els contraatacs, però van variar la seva defensa, fins a arribar a fer un altre cop una zona 3-2 que empitjorava l'encert de les del Manyanet. Les ripolletenques no van aprofitar les faltes a favor que van tenir i no van sumar quasi ningú tir lliure a favor. A l'últim quart es va veure la gran diferència entre els dos equips, encara que les del Ripollet no van aprofitar-la. Van acabar amb una diferència de 23 punts. Escoltem el testimoni d'una de les jugadores, Glòria Oriol.
Creo que Mañanet era un equipo bastante flojo, el cual quedará por el final de la tabla. Y nosotros no es que jugásemos especialmente bien, pero ya que éramos 8, dimos todo lo que pudimos de nosotras y así quedó el resultado de ganando de más 23.
Aquest diumenge, el primer equip femení del Ripollet juga a les 7 al Verneda contra el Camperellada, l'equip que està per sobre a la taula de les del Ripollet, ja que es posicionen a la 12a posició.
Doncs esperem que puguin aconseguir la victòria. Gràcies, Mèriam. Anem,
febre d'esport.
Anem cap a l'entrevista dels nens de cada setmana, cap a la febre d'esports.
Febre d'esport.
Ja estem aquí a l'estudi, tenim els alevins del Club Futbol Ripollet per entrevistar-los. Tinc aquí al meu costat el Marc Mata i el Jordi Soteras.
Bona tarda,
Brian. Un altre cop.
Hola, què tal? Bona tarda.
Presentem-nos als nanos. Marc?
Bueno, tenim aquí, com has dit, els alevins del Club Futbol Ripollet. Aneu dient el nom.
Jo em dic Damián.
Jo Gael.
Jo Roger.
Jo Alejandro.
Jo, Daniel.
Molt bé. Tu, Jordi, o jo?
Sí, bueno, de fet, hi tenim l'Adrián López, que és el seu entrenador, sí, que el tenim aquí al costat. Bé, jo el que us preguntaria, és l'esport que més us agrada, el futbol?
Sí.
Per sobre de qualsevol... De qualsevol.
Sí.
Bueno, un a un, que si no el soroll és insuportable.
Sí. A veure, em deies tu, Daniel... Has jugat algun esport més?
Jo vaig jugar fa temps a bàsquet una mica.
A bàsquet, molt bé.
I prefereixo el futbol.
Prefereixes. Per què prefereixes el futbol?
Em diverteixo més i m'agrada més amb qui jugo.
Alejandro, disfrutes en els entrenaments?
Sí, disfruto molt. És com... O sigui, tu estàs jugant i... és divertit i fas moltes coses xules.
Clar, i sobretot...
I fas esport, també.
Com te dius?
Roger,
perfecte. Us hi fixeu, en el cas teu, que és el que contestes, us hi fixeu amb els grans esportistes?
Sí.
Sí, amb el Márquez, amb el Nadal, amb el... Sí? Sí? I què en traieu? Sobretot quan... Bueno, aquí, per exemple, aquí al poble hi ha el Rubén López, que és un noi de 22 anys que ha sigut... que olímpic a Londres, eh? Estem a l'any 2014, en el 2012 van haver-hi olimpiades a Londres i ell va anar-hi, un noi que és del poble. Quan hi ha aquestes... Això us motiva per entrenar millor, per jugar millor?
Sí, molt.
Tu, Gael, realment el joc del futbol, per tu què és? Complicat o senzill?
Bueno, al principi complicat, però ja quan ja jugues més, ja és més fàcil.
I tu, Damià, tu què consideres? Això que li preguntava amb ell, en el Gael, per tu el joc del futbol, el futbol sabeu que és un joc, sí? Com el que juga el parxís, com el que juga a agafar l'un a l'altre, i el futbol és un joc. En realitat, vosaltres, quan feu accions en el camp o en els entrenaments, enteneu per què les feu? Quan li passo amb un jugador la pilota, quan li passo amb un altre, quan no li passo per fer una atracció?
Sí.
Treballeu sobre aquests conceptes en els entrenaments?
Sí, molt.
Sí? I qui em podria dir dels 5 que hi ha aquí, dels 5 jugadors, qui em podria dir quina és aquesta manera d'entendre el futbol? Com l'enteneu? És a dir, tu, per exemple, Alejandro, quan creus tu que s'ha de conduir la pilota?
Quan tu tens el... Quan tu estàs sol i saps que pots arrencar, jo que tinc rapidesa, pues, doncs jo em vaig per la banda i puc... O sigui, puc...
Pots fer una conducció.
Sí, puc sí, fer sí. Per allà.
I d'aquesta conducció, Roger, què creus que se n'ha de treure? Quan un jugador condueix...
Alguna jugada.
Sí. I jugar sense pilota, Daniel, jugar sense pilota, a tu què et fa pensar? Què és jugar sense pilota?
Jugar sense pilota és quan tu, un altre, el teu company o l'altre equip té la pilota, tu pots moure't per camp i buscar una posició bona perquè ell te la pugui passar i arribar a l'altre.
Però bueno, quan el rival té la pilota, llavors hem de defensar, sí? Però quan tu tens la pilota... Sí? Mm. És a dir, quan el teu equip té la pilota i tu no la tens, sí? Què creus que ha de fer el jugador?
En el meu cas, jo sóc delanter i jo tinc que pujar molt a dalt per si em pot fer un centre i jo llavors pujo i em quedo sol contra el porter.
Ell és davanter, sí? I en el cas teu, Damià, tu de què jugues?
De central.
De cent perfecte, em sembla perfecte. Tu no creus... Jo crec que el davanter, sí, sempre traurà profit quan a la mitja, i a la defensa i la mitja, és capaç de donar-li joc amb ell. Això que he dit jo, us ho creieu o no?
Sí.
Sí. Sí. Pot ser que el davanter sigui el que són els defenses i els mitjos perquè ell rebi?
Sí.
Eh? Sí. Vosaltres sabeu el que vol dir en el futbol preparticipar? Preparticipar, què vol dir participar? Que estàs participant del joc.
Sí.
Sabeu que és participar, és molt important. És el jugador sempre ha d'estar en acció, sempre ha de fer alguna cosa, tingui o no tingui la pilota, la tingui el seu equip o la tingui al contrari. Enteneu això, aquest concepte?
Sí, sí. Sí.
Explica'm a l'Alejandro.
Bueno, tu et situes per com està la jugada, si és més si la jugada està més ràpida, tens que ser tu més ràpid, si la jugada està més lenta, tu tens que, o sigui, tens que marcar el ritme i, bueno, així és automàtic quan ja saps jugar a futbol.
Abans que jo li deia al Marc, però és que no em pararia. Vosaltres teniu un entrenador, sí, el Adrián López, que és un noi molt jove.
Sí.
Dir, no hi ha massa diferència de l'edat d'ell a la vostra. Quina sensació dona això? De que l'entrenador, per exemple, fos jo, que sóc el vostre avi, per exemple, o que ho sigui ell, que és molt més jove. Aquesta poca diferència d'edat.
És molt bo. Així, doncs, si és més gran, té més, és una miqueta més gent.
Més què?
O sigui, que parla... Bueno, vull dir que té que pensar una miqueta més, però si és més jove, estàs més en forma, ens pot ajudar als exercicis de futbol.
Marc,
jo
que si no pregunto jo tota
l'estona. La pregunta que li volia fer era a l'Adrián López, a l'entrenador. Com es porta allò d'entrenar nens d'aquesta edat?
Molt bé, bueno, tinc diversos problemes perquè em facin cas. Ja més d'un jugador que... Però molt bé. Quan ja porto 3 mesos amb ells, molt bé, em sento molt.
Quina edat tens, Adrià?
Jo tinc 18.
18. I vosaltres?
Jo tinc 11.
11 anys, clar. Vull dir, hi ha molt poca...
7-8 anys.
Pues, això lliga una miqueta amb allò que us deia abans, d'aquests grans esportistes, sí? Com aquest Tito Rabat, que ha guanyat aquest diumenge el campionat mundial. Són tios que és igual, Vull dir, encara que tingueu un entrenador de 18 anys, pim-pam, pim-pam, pim-pam. I així s'arriba. Clar, jo no trec res d'anar amb un entrenament i en riure'm de la gent i d'allò. Vull dir, llavors és com una mica ridícul, no? Fins i tot per un mateix, per que ho fa. Marc, tira.
Sí, sí.
Que si no, no paro.
Una pregunta és, a qui vulgui contestar-la, és... Penseu en dedicar-vos al futbol per tota la vida, com, és a dir, com un Messi, per exemple, o més és un hobby?
Bueno, és com vagi la carrera. Si tu ets un jugador molt bo, si et pot fitxar un equip bo, doncs tu segueixes amb el futbol, però hi ha més coses a la vida que el futbol. També pots fer una carrera i tot això.
Perquè els estudis com els portes?
Bé, molt bé.
Una cosa és el futbol, que
sí.
Si et va bé, doncs fantàstic, dedicar-te en un futur, però també està la part dels estudis. Si no va al futbol, els estudis són primordials.
Sí.
Jo us volia preguntar una cosa. Teníem un defensa, el Damià, teníem un davanter, el Daniel, l'Alejandro, el Roger i el Gael, per aquest ordre, de què jugueu?
Jo sóc davanter esquerda perquè jo sóc esquerre i m'agrada molt jugar allà.
Jugar a l'esquerra. I tu, Roger?
Jo mig i també jugo per la banda.
Jugues per la banda, sí?
I mig també.
I en el cas teu, Gael?
Jo mig, però a vegades banda.
A la banda.
Però més de mig.
De totes maneres, sabeu que a aquestes edats s'ha de jugar de tot, no?
Sí, també.
És igual, vull dir, si l'entrenador us diu, escolta, avui jugues de central. Vull dir, jo conec un club una mica lluny, a Olot, sí, que el porta un senyor i et diu, Roger, avui jugues de porter. I tu jugues de porter. Uh-huh. I s'ha acabat. I allà juga tothom de porter i juga tothom... Dic el Roger perquè l'estic mirant, com pot ser el Daniel, l'Alejandro, el Gael o el Damià, no? I juguen així. Per què? Perquè l'especialitat en aquest any no existeix. En aquesta edat no existeix, no? Jo no sé què opines tu d'això, Adrià, de que el jugador es manifesti a qualsevol puesto.
Jo opino el mateix que tu, és més. Jo, més d'una vegada, he fet que un jugador esquerrà jugui a la dreta o he fet que el Daniel... Per exemple, jugué a mig centre, el Damián ha jugat a la banda, si no m'equivoco.
Sí.
El Gael ha jugat tant per banda com per mig centre i l'Alejandro ha jugat de davanter, aunque fos banda. En aquesta
tu jugues, jugues a futbol?
Sí,
en,
jo
jugues,
futbol.
A on jugues tu? On jugues?
Al
Ripollet mateix, en l'equip juvenil.
Sí, sí.
Jo el que sí que us vull dir abans de que s'acabi, perquè ja m'estan estirant de les orelles, sobretot, per vosaltres mateixos, més que per l'entrenador, per l'Adrià, per vosaltres mateixos, feu-li cas sempre, perquè això us donarà valor a vosaltres, al resto de companys i amb ell, sí? És a dir, si jo agafo en Enric, surto, no. Jo us aniré a veure alguna vegada i m'agradaria que sigueu superserios. Quan em veieu allà a la graderia, que em poso un bon racó, serios tots. Per què? Perquè així es millorareu. Jo ja no tinc
sí,
res més
que dir. Sí, també perquè aprendràs més.
Sí, evidentment, i perquè llavors es fa un grup fort, sí? Quan una cosa és sèria es fa un grup fort. I ens diuen...
Doncs gràcies al Cinc, gràcies al Míster, i fins aquí arriba el programa d'avui. Ens tornem a escoltar el proper dilluns a les 7:05, 7:10, aquí a Infosport, a Ripollet Ràdio, la 91.3 de l'FM. Fins al proper dilluns. Adeu.